l'arribada de les altes temperatures, entrenar a l'aire lliure es converteix en tot un repte. Tot i això, cada vegada sentim parlar més del HIIT training, una metodologia que aprofita la calor per millorar l'adaptació del cos i, en alguns casos, el rendiment esportiu. Però és realment beneficiós o pot comportar riscos? En parlem amb l'entrenador personal Eduard Barceló, que ens ajudarà a entendre com afecta de la calor al nostre organisme, quines precaucions cal prendre i si aquesta tendència és apta per tothom. Senyor Eduard Barceló, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Molt bé, molt bé.
En forma, eh?
Amb molta calor, eh?
Amb molta calor. Tuixer, bona, bona. Ara que ja m'ho has servit amb safata, ets un professional, Eduard. Què és exactament el HIIT training i per què està guanyant tanta popularitat?
El HIIT training és com un entrenament en alçada low cost, podríem dir. És a dir, un senyor de Múrcia,
sí,
que no es pot permetre el luxe de pujar a Valira, a l'hotel Mayà,
sí,
doncs que hi ha molts equips ciclistes que hi van,
sí,
doncs ell, des de Múrcia, podria fer aquest tipus d'entrenament durant tot l'any i li reportaria uns beneficis molt similars a fer un entrenament amb alçada.
Carai. Això m'estàs dient, i deixa'm que ho digui així, que entrenar sota una solana de justícia s'equipara en entrenar amb alçada?
Sí, de tota manera...
Com ho menjo, això, a veure?
Pensa que quan tu estàs fent un entrenament en una situació doncs, que t'està posant
al
límit, en certa manera, doncs, hi ha una sèrie d'adaptacions hematològiques de la sang que et provoquen doncs, que hi hagi unes adaptacions molt similars al que seria doncs, un increment dels glòbuls vermells en alçada i aquest tipus de coses. No? El que passa que no ho fa a través de l'increment de glòbuls vermells, sinó que el que fa és fer-ho a través d'un increment de la quantitat de plasma sanguini. No? Nosaltres perdem molta aigua, molt líquid, i després el cos sempre té tendència a sobrecompensar. I la forma doncs, com millorem justament és aquesta, en un increment de la bulèmia i, per tant, doncs, amb un efecte molt similar al que seria un entrenament amb alçada en quant a les seves conseqüències, no en quant al seu fonament real. No?
Val. Ara parlarem d'hidratació també, però com afecta la calor al rendiment físic? Perquè jo he anat alguna vegada en bicicleta quan cau un sol de justícia i necessito Déu i ajuda.
Hem de pensar que abans del HIIT training el que realment ens afecta a la població en general és la calor,
sí,
i el fet de que, ostres, volem mantenir la nostra rutina d'activitat física i de cop passem de la primavera a l'estiu més salvatge possible, no?
Sí,
que és el que ens hem trobat aquest any. No? Aleshores, evidentment, el primer que et passa és que no estàs adaptat ni físicament ni psicològicament. No? L'efecte psicològic en aquest cas és important perquè un mateix doncs, ja es nota de dir, ostres, però com he de fer alguna cosa amb aquesta calor? No? Si no, no em ve de gust. No? I després també hi ha unes raons físiques al darrere. No? Nosaltres, quan estem fent activitat física, la nostra temperatura corporal ja puja, per això suem, i per tant, doncs, el nostre organisme està lluitant per mantenir doncs, una termoestabilitat, no? No passar-nos, no arribar a tenir febre, no?
Uh-huh.
Perquè llavors ens trobem malament quan tenim febre, doncs en aquest cas ens trobem malament igualment perquè hi ha una hipertèrmia, no? Aleshores, doncs, quan nosaltres de cop ens exposem a una situació de calor, doncs no som molt eficients termorregulant-nos, és a dir, suem molt, hi ha una deshidratació més gran i no estem adaptats a aquella temperatura nova que de cop ens ha arribat. No?
O sigui, ens cansem més ràpid.
Sí, més que cansar-nos més ràpid, no podem arribar a mantenir una intensitat d'esforç tan elevada perquè el nostre organisme està lluitant no per tenir el rendiment més alt, sinó per repartir-se la tasca de tenir un rendiment, però també termorregular-se i que no tinguem una hipertèrmia patològica.
Quant temps necessita el cos per adaptar-se?
Més o menys, aproximadament entre 7 sessions i 14 sessions. 7 sessions seria una persona que s'adapta bastant ràpid i 14 sessions seria doncs, una persona doncs, que li costa. No? Les adaptacions que es poden, que es generen en aquest cas, bàsicament és el que es coneix com la taxa de sudoració, és a dir, si tu fas una activitat a les 12 del migdia d'una hora o una hora i mitja a 30 i escaig graus, doncs tu estàs perdent tants quilos de pes corporal i això equival a tants litros de suor, no? Quan tu tens, estàs adaptat, aquesta taxa de sudoració és més favorable i, per tant, en la mateixa circumstància el que estàs fent és suar menys. El teu cos no necessita evaporar tanta aigua per mantenir-te estable i aleshores doncs, això el que et permet és poder estar o més estona o que no pugis tant les pulsacions o que puguis pujar més la teva intensitat de l'esforç.
De 7 a 14 sessions, però una sessió, què vol dir, una hora?
Sí, està exposat sí? Més o menys una hora, sí. De fet, és variable aquest temps, no? No és el mateix. Hi ha persones doncs, que necessiten... De fet, quan tu fas un entrenament en calor, que seria comparable al veure si tu t'adaptes o no t'adaptes, normalment el que fas és... tu controles molt les variables de l'esportista per intentar veure que no se sobrepassa, no? I que no arriba a un límit de no retorn, no? Aleshores, tu el que fas és... i marques una intensitat còmoda, i aquella intensitat còmoda, a mesura que va passant l'estona, pugen les pulsacions, no? Aleshores, quan tu veus que hi ha un increment de pulsacions de 10, 12 pulsacions, aleshores ja li dius, va, plega. Llavors, aquesta sessió pot ser de 40 minuts, pot ser d'una hora, pot ser d'una hora i mitja, no? Això, perquè la gent se'n recordi, és com entrar a la sauna, i tu entres a la sauna, estàs en repòs, mires les pulsacions, estàs a 60 o a 50, i després, al cap d'una estona, que estàs allà assegudet al banc amb la tovallola al cul, parlant tranquil·lament al teu company, de cop mires i dius, ostres, si vaig a 110, no? Com pot ser? No? Doncs és justament això, no? L'esforç que està fent el teu cos per intentar treure aquella calor que s'està generant.
Hi ha riscos d'entrenar amb onada de calor?
Si estàs adaptat, no.
Val.
Si no estàs adaptat, sí que hi ha riscos. T'he de dir que l'adaptació es pot provocar tant a nivell actiu com passiu. Ara he posat l'exemple de la sauna.
Sí.
A mi la veritat és que fer esport amb molta calor no m'agrada gens. Quan hem estat preparant, com saps, alguna vegada ja hem parlat, la Titan Desert, doncs, sí, que és a l'abril, i que aquí a Andorra encara fa fred, i ens anem al Marroc i de cop ens posem a 40 graus, doncs la forma com ho preparem nosaltres és a través de la sauna, no? Llavors, de forma passiva, sabeu que també hi ha aquests efectes i, per tant, doncs, podem fer-ho, no? Aleshores, doncs, en general, si tu, la gent, durant l'hivern va fent saunes, pot tenir una bona adaptació a la calor i, per tant, doncs, si ve una onada de calor, evidentment, si pots muntar-t'ho i sortir al matí o al vespre, fes-ho. O sigui, no cal que siguis disfressis d'esportista d'elit per intentar aconseguir aquestes adaptacions, no? Perquè realment no és important, no? És millor que entrenis en unes condicions més favorables que no pas al migdia.
Val. Ara em deia el Ricard que se li ocorreix entrenar a Cadis. Seria una adaptació, jo...
Cadis no és dels llocs més calorosos, eh? Normalment sempre fa ventet i ve la brisa de l'Atlàntic i no és molt... Sevilla seria...
Clar, però no és enganyós, això de l'airet? Perquè la calor hi és.
No, però igualment però el cos refresca. No... Clar. Refresca, clar. Pensa que tu quan estàs fent, ara saltant una altra vegada l'esport del rendiment, quan tu estàs fent rodet a casa o estàs a la cinta corrent, normalment el que fas és limitar el ventilador. Llavors, tu, si fas un entrenament doncs, que vols fer un efecte realment de calor, treus el ventilador. Per tant, el ventilador funciona. El ventilador el que fa és ajudar a l'evaporació d'aquesta suor i, per tant, doncs, que hi hagi pèrdues per convecció més elevades i, per tant, que puguis termorregular més fàcilment.
Siguin les 12 del migdia, siguin les 6 de la tarda, Eduard, quins senyals indiquen que hem d'aturar immediatament l'activitat física?
Normalment, quan sentim certa sensació de mareig i de confusió, moltes vegades quan tens com calfreds, que dius, però com pot ser? Si estic a 40 i tinc aquí com fred, no?
Sí.
Si ja tenim nàusees, ja és encara és un signe més important encara. Mal de cap també és un senyal que, ostres, que no
està... No?
Sí, millor que t'aturis i que millor que tornis caminant a casa. I després també una pèrdua de coordinació, no? Moltes vegades, si estem fent una activitat que és tècnica, com anar a mountain bike, per exemple, i ve una baixada, i amb una trialera o un camí que normalment baixem i de cop, ostres, ens costa, i estem patosos o maldestres, doncs és un bon signe, o sigui, és una senyal de que torna cap a casa. Sí,
val,
sí, sí.
Val. Qui hauria d'evitar el HIIT training?
Normalment, evidentment, gent que té problemes cardiovasculars. 100%.
M'ho imaginava,
sí,
però
sí,
vaja,
sí.
La pregunta
sí, perquè,
era obligada.
Sí, 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 perquè estem posant encara més en compromís el nostre organisme, no? I per tant, doncs, estem fent-li un sobreesforç.
Hidratació, que t'he dit que ho tocaríem. La d'abans i la de després de l'exercici, sota aquest sol, sota aquesta calorada.
La hidratació, normalment la gent pensa que... O sigui, només pensa en un sentit, val? Sí. En el sentit de que jo m'hidrato perquè després ho suaré.
Sí.
Vale? Aleshores, realment és així, i per tant doncs, interessa doncs, que hi hagi aquesta ingesta per intentar mantenir el balanç hídric.
Val.
Però, important, s'ha de tenir en compte que si nosaltres aportem aigua, només aigua, el que estem fent és dissolent... el tipus d'aigua que tenim a dintre, que no és aigua pura, sinó que és aigua amb sals, és el típic suero fisiològic, val? Aleshores té sals, i per tant nosaltres, si només estem prenent sals, el nostre cos el que fa és reaccionar doncs intentant equilibrar aquella entrada d'aigua per mantenir el nivell de sals constants. No? Això, si ho portem a l'extrem, pots arribar a tenir un problema que es diu hiponatrèmia i pot arribar a conduir a la mort també, no? per una dilució de les sals que tenim al nostre organisme. Aleshores, quan nosaltres estem fent activitat física, hem de prendre aigua, però també hem d'afegir-li una petita quantitat de sals. Ja pot ser a través d'una ingesta d'unes galetes salades, unes olives, unes patates, o, si no, a través de les típiques begudes energètiques...
Isotòniques,
sí. Que el que fan és... Isotòniques vol dir iso igual, vol dir que tu estàs ingerint una cosa que té la mateixa concentració de sals que té dintre del teu organisme.
Val.
Això per una banda.
Sí.
Val? Però la beguda també té un efecte. I és a dir, tu quan, a part de la termorregulació que provoca doncs, que estiguis ben hidratat i que tu puguis suar correctament, doncs té un altre efecte a nivell de termorregulació, que és si tu ingereixes una beguda freda, què passa? A nivell central, doncs allò se'n va a l'estómac i el que fa és, des de dintre cap en fora, ajudar-te a termorregular. No? Aleshores, és superimportant que les begudes siguin fredes i que això t'ajudarà molt positivament a termorregular-te millor, no? Ara em diràs, sí, ostres,
si
i com ho fem?
Exacte, perquè és el que et anava a dir. Si porto el bidó a la bici, allò s'escalfa.
És caldo, sí, caldo. Sí,
com
sí,
ho
sí.
fem, Eduard?
El truc de tota la vida, que és el dia abans em preparo les ampolles, a Isostar, aleshores tinc normalment dos bidons, un bidó el poso al congelador a la meitat, vale? L'altre bidó sencer, al 90%, un 10% perquè hi hagi aquella dilatació del líquid i no ens peti el bidó, i aleshores, abans de sortir al matí, el que està al 50% ja acabo d'afegir líquid, es va mantenint fred allà, i després doncs, l'altre bidó es va desfent a mesura que va passant el dia. No? Llavors, és la manera més fàcil i més senzilla de tenir-ho. No? Actualment hi ha bidons que són, ajuden a mantenir el fred, com a mínim, i que tu puguis estar bevent doncs, líquids més o menys freds, no? I després, a veure, no ens hem d'oblidar, estem en un país amb una de les millors fonts que hi ha al Pirineu, no? La font de Canillo, la font del Bisbe, sí, pujant al coll de la Botella, o sigui, ja tots els ciclistes les tenim marcades, no? Amb la qual potser no tenim la beguda isotònica amb els polvos a sobre perquè no ho portem a sobre perquè és una mica engorrós, però sí que podem agafar en pastilles efervescents que llavors estàs... No li estàs donant sucres al cos, però li estàs donant aquelles sals que sí que necessites i que és fàcil de portar a sobre, no?
Val. Hi ha aliments que poden ajudar-nos a afrontar millor les altes temperatures?
Això t'ho hauria de contestar millor
una dietista.
Sí. Però sí que és veritat que tot el que sigui fruites, que són tipus síndria, doncs, sí, té la quantitat d'aigua i sals que hi ha dintre de la fruita és bastant important i, per tant, sí que seria una bona font per intentar doncs, millorar això. No? El que passa que hem de pensar que abans parlàvem de begudes isotòniques, sí. La fruita és hipertònica. És a dir, la fruita té una quantitat important de sucres, una gran quantitat doncs, de coses allà dintre doncs, que fa que no siguin de la mateixa proporció que el que tenim a dintre. No? Aleshores, el nostre cos reacciona gastant aigua per intentar fer que allò sigui isotònic i, per tant, ho puguem absorbir de forma més ràpida o, si més no, més, que costi més, no?
Val, val. Patates fregides i begudes isotòniques, escolta'm. Quatre patates. Els esportistes de muntanya, Eduard, poden obtenir avantatges específics combinant entrenament en alçada i calor?
Això és la típica pregunta. Sí, sí, perquè pensa que, per una banda, l'entrenament en calor el que et provoca és aquest increment de la quantitat del volum plasmàtic, és a dir, en comptes de tenir 6 litres de sang, en tenim 7, vale? I per tant doncs, mantenim allà la capacitat de transport d'oxigen més elevada, però a més, si nosaltres som capaços d'aprofitar l'efecte de l'alçada i estimular la via de la eritropoiesi, que és la via que estimula la creació de glòbuls vermells a través de la EPO, la famosa EPO, la tenim nosaltres, no és un és doping si te la prens exògena, però també la tenim nosaltres. Aleshores, amb alçada el que et provoca és aquesta estimulació de la EPO, i per tant el que et provoca és que hi hagi aquest increment de glòbuls vermells i per tant doncs és una doble via per millorar el teu rendiment.
Sí, m'estàs dient que a les 3 de la tarda pujar al port d'en Valira, sensacional, eh? amb bidons, amb...
Sí, però pujar al port d'en Valira, en realitat, o sigui... Normalment, quan es fan els entrenaments en calor, es fan unes condicions molt controlades. És a dir, a l'aire lliure difícilment es fa, perquè sempre toca una mica l'aire i tot, no? És evident que ara, amb una onada de calor, doncs dius, bueno, va, surto i vaig fent, i sé que estic fent entrenament en calor. Però normalment, quan els esportistes fan un entrenament en calor, la pauta és, surten a entrenar, fan el seu entrenament a fora, a l'aire lliure, de qualitat, és a dir, fent els canvis de ritme, alta intensitat i tal, i després, quan arriben a casa, imagina't, es tanquen normalment al lavabo, o els que tenen molts diners doncs tenen sauna dintre de casa, la posen a una temperatura aproximadament entre 40 i 45 graus, sense ventilador i sense res. Els que no tenen tants recursos es posen a sobre doncs, el típic traje de pintor així de plàstic per intentar doncs, tenir encara més aquella sensació de sudoració, i aleshores tu els hi marques una intensitat constant, més o menys còmoda, el que es coneix com la zona 2, aproximadament entre un 70% de la freqüència cardíaca màxima, i quan veus que mantens aquella intensitat d'esforç i que et van pujant les pulsacions al 80, aleshores en aquell moment t'atures, no?, l'activitat, et peses abans, et peses després i ja està. Llavors, això és una forma molt controlada de fer aquest tipus d'entrenament, no?, en calor.
Et peses abans, et peses després? Quan podem arribar a perdre?
Bastant. El que passa que no interessa perdre molt, perquè estem pensant que és un esportista que el dia següent ha de tornar a entrenar. Aleshores, a mi no em serveix que avui entrenis molt i que demà no estiguis deshidratat, desnutrit, no m'interessa això, no? Aleshores, els estímuls s'han de controlar bé per poder aplicar-los de forma recurrent, no?
Tu has provat això del HIIT training?
A mi no m'agrada.
No t'agrada?
Jo el que faig és em fico a la sauna i amb això d'aquesta manera... doncs m'adapto millor a la calor. T'he de dir que a mi em diuen que sembla que vingui del Marroc, perquè de fet un aire bereber ja tinc i em diuen que m'adapto ràpid a la calor. No, no m'agrada dormir en calor, però fer esport no és algo que m'afecti molt.
Home, jo recordo, no sé si et passava a tu, de jovenets, criu, preadolescent, anar en bicicleta tot el dia, i és igual que fossin les 3 de la tarda i és igual que fossin 40 graus al carrer, o 42.
De fet, això és una cosa que hem de controlar els adults, tant no només pels nens, sinó també pels la tercera edat, no? Perquè moltes vegades s'obliden de que han de beure, s'obliden de que han de vigilar, no?, aquesta hipertèrmia, i quan se n'adona és massa tard, no? Aleshores, doncs, per això estem els adults, per vigilar i per atenuar aquests efectes, doncs, amb gent que això, no?, amb nens que estan allà jugant tot el dia a bàsquet, ple sol a les 4 de la tarda, o que els apassiona el tennis i estan jugant allà fins que no poden més, no? Aleshores, per això estem els adults, no?
Ho recomanaries, entenc, a esportistes professionals, d'elit, i als amateurs?
També. Bàsicament perquè nosaltres el que estem fent és exposar-lo de forma controlada a una situació estressant pel seu organisme. Aleshores, si està fent una cursa al cap d'un mes amb aquella situació, estarà més ben adaptat i, per tant, doncs, el perill és inferior. li està reduint el perill, no? Per tant, sí que és recomanable. El que no és recomanable és amb gent que no s'exposarà en aquella situació i que, per tant, no té cap necessitat de posar-se en aquelles circumstàncies, no? Llavors, val més la pena que continuï fent la seva activitat física amb les hores que sigui més favorable i ja està.
Quin és el mite més estès sobre entrenar sota un sol de justícia que t'agradaria desmentir? No us creieu això?
El mite que t'he explicat abans, de que s'ha de beure molta aigua,
és un dels més estesos.
I, de fet, provoca alguna mort amb Ironman especialment, perquè la gent sol fer la part del córrer a la part final, evidentment, de la prova, amb les hores més centrals del dia, que fa més calor, i que a més a més porten doncs molta estona prenent isotònics, gels i productes d'aquests, i diuen, ostres, és que ja no m'entra res, vinga, vaig a veure, perquè no em vull deshidratar. I en realitat s'estan deshidratant encara més i acaben tenint la hiponatrèmia, no? Aleshores, aquest mite de beure aigua, està bé beure aigua, però hem d'afegir-li aquestes sals que ens permeti doncs, poder balancejar la ingesta d'aigua amb la nostra quantitat de sals que tenim a nivell intern.
I deies que hem d'omplir els bidons, 50% congelador, 80% fred i l'endemà acabar d'omplir?
Sí.
Val.
Sí.
Pregunto, perquè no sé si és una sensació meva o realment és així. Jo a vegades no sóc de beure molt fred, però quan surts a fer alguna coseta, l'aigua és molt freda. Mm-hmm. Pot ser que em produeixi tall de digestió? O un cop...
Pot ser que et provoqui algun malestar estomacal, en forma d'algun còlic o en forma d'alguna contracció a nivell... però no és habitual.
No és normal.
No és habitual.
Si passa una cosa així, per això, podem seguir?
Sí, no, vaja, no has de tenir... O sigui, és més enllà del malestar aquell puntual, sí. No és res. No.
Vale.
De tota manera, no és habitual.
Mira, que jo sóc un bitxo raro. Deu ser perquè faig poca cosa, també cal dir-ho.
Pot ser.
Escolta'm, Andorra, no ens enganyem, és un paradís per tot. Uh-huh. És un paradís per tot. Però abans deies, home, entrenar amb calor, potser Andorra... Igual he de baixar una mica més cap a Lleida perquè entrenar amb calor aquí a Andorra... I ara sí que es pot fer, eh?
Sí.
Ara l'apreta, eh?
Sí. Aquests dies està sent dur. El que passa que... si surts al vespre, en principi s'està bé, i després fa calor aquí baix.
Això és veritat.
Però a mesura, més o menys, calcula que hi ha una diferència de 0,7 graus menys cada 100 metres d'alçada, amb la qual si tu te'n vas a fer un port de cabús i això a la part de dalt, s'està bé.
Estem parlant clar.
Jo la veritat és que ho agraeixo que faci aquesta calor. Potser algú em tirarà pedres al cotxe, però, ostres, haver de sortir sempre abrigats, patint, aquella sensació de que arribes dalt del port, baixes i estàs mig tremolant. Buf, aquests dies, encara que siguin una mica engorrosos, doncs aquí baix, quan estàs a dalt, als ports ho agraeixes.
Entenc que es pateix molt, entrenar sota la calor, però jo sóc també més de calor que no pas de fred,
Jo crec que es pateix més quan no... O sigui, quan tu estàs fent bici, per exemple, es pateix relativament poc, perquè el propi vent que tu t'estàs generant fa que estiguis més o menys fresc, no? Activitats en les quals doncs, estàs més estàtic, tipus córrer, que vas més lent, per exemple, o tenis, pàdel...
Bueno, tenis, fixa't, que era el Roland Garros, no? El Sinner, el número 1 del món.
Sí.
Pàjara,
sí, Sí. Clar, aquestes activitats, que el vent no corre tant, i a més són molt explosives, la temperatura corporal, encara que no ho sembli, puja moltíssim, això és bastant més desagraït que no pas fer activitat aeròbica de llarga durada, que bueno, va ser un ritme més o menys aeròbic, còmode, i que vas fent, no? I que et va tocant l'aire.
Eduard Barceló, aquest cap de setmana tens feina?
Sí. esperem que la calor es comporti.
Que has d'estar 13 hores dalt de la bici?
Hi ha una prova aquí al costat que es diu Pedals de Foc, que fa molts anys que la fan, fa 20 anys que la fan, que van ser pioners amb l'ultradistància mountain bike i que és una cursa popular, però, com diu un amic meu, no és popular, és popular, perquè la majoria de gent som no professionals, però gent que ens agrada
que
molt
entrenar.
Que us hi dediqueu,
sí. Pràcticament, sí, home.
I llavors dona tota la volta al Parc Nacional d'Aigües Tortes. Són 200 quilòmetres i 6.000 positius, més o menys. I
serà 200 quilòmetres, 6.000 positius.
En mountain bike, sí.
Que diu, t'agafi confessat. No, jo ja sé que estàs, que entrenes molt i entrenes fantàstic i no és que l'acabaràs, és que seràs dels primers.
Bueno.
Home, tu has estat a la Titan i has fet molt bon paper.
Sí, però
tu ets aquestes molt modest proves, i no dius res, però
aquestes proves, en realitat, tu comences i no competeixes contra els altres, competeixes contra un mateix. I en realitat, l'any passat, per exemple, que vaig anar-hi també, vaig començar a competir quan faltaven 10 quilòmetres, perquè vaig mirar al meu voltant i vaig dir, ostres, aquest és de la mateixa categoria que jo, no pot ser que em guanyi. Llavors, quan faltaven 10 quilòmetres dels 200 i pico, va ser quan vaig dir, ostres, vaig apretar, perquè ja que estem aquí i estic aquí, doncs anem a intentar guanyar-lo, no almenys. Però fins en aquell moment no mirava res.
Hi ha un repte marcat per això?
Sempre, no? Intentar rebaixar una mica el temps, baixar de les 13 hores i després a veure si puc fer un bon paper a la general, que encara...
Bon paper què vol dir?
Pues no sé, entre els 50 primers, més o menys. Sí.
No, ho aconseguiràs, punyetero. Eduard Barceló, entrenador personal, moltíssimes gràcies, de debò.
A vosaltres, un plaer.
Que vagi bé.